Balears fa ciència. El magazín de ciència i medi ambient d'IV3 Ràdio, amb Enric Colat.
Són les 12 i 4 minuts. Recordeu que avui el programa acaba a les 13 hores perquè tenim un partit de futbol sala que comença just a partir d'aquesta hora. O sigui que avui tenim, ens queda només una hora de programa que segur que aprofitarem, que ho hem passat molt bé la primera hora, la veritat, xerrant de biodiversitat amb en Samuel Pinya i després d'avions, amb aquests spotters que ens han vingut a visitar avui en el Balears fa ciència. Vinga, anem a fer el concurs, perquè avui va de cargols. Un cargol vol escalar un mur de 10 metres d'alçada. Es desplaça d'una manera molt particular. De dia puja 7 metres i per la nit en baixa un de metre. Si comença l'ascensió un dia pel matí, quants dies necessitarà per arribar a dalt de tot del mur? Teniu escrit l'anunciat, que no la resposta, en el Facebook i el Twitter. El nostre compte, sabeu que és balearsfaciència@balearsfaciència, o si no, també en el Facebook, facebook.com/balearsfaciència. 971-13-99-00. Avui regalem unes postals d'uns anfòsols, d'uns peixos de la Mediterrània que ens ha regalat avui Il·lustre Ciència, que són molt guapos. I també, com sempre, una ensaïmada. Ensaïmada com de l'Associació de Forners i Pastissers de les Illes Balears i la pastisseria Forn Can Canet. 971-13-99-00. Quin llibre ens portes avui, Xavi?
Avui duc un monogràfic sobre un d'aquests grans naturalistes que hi ha hagut a les nostres illes, concretament a Artà.
Portes un llibre molt gruixat.
Sí, sí. És la biografia, monografia, treballs, una recopilació sobre el senyor Llorenç Garcies Font, un gran científic i promotor cultural que era farmacèutic, ell, i que, a més, gràcies a ell tenim un museu de ciències naturals d'Artà, en aquella època va fer el que va poder, no? I fixa't si va fer
coses...
Un
museu molt interessant, per cert.
Sí, exacte. Mira si va fer coses perquè tenim en Llorenç Garcies com a botànic, com a ornitòleg, com a entomòleg, malacòleg, geòleg, paleontòleg i biospeleòleg. I més, la seva feina de farmacèutic. I no només això, sinó que la seva tasca mos ha portat fins a tenir un herbari personal que està conservat a la Societat d'Història Natural, va crear el Museu Regional d'Artà, hi ha multitud de facsímils de publicacions científiques i, a més, una persona que va tenir relació amb científics de tot el país i de fora i que, hem de tenir en compte que era una persona molt involucrada no només amb la ciència, també fins i tot en la filologia. Va col·laborar en el Congrés de Filologia Catalana, va participar, o sigui que un exemple més d'aquests grans naturalistes.
I aquest llibre de butxaca que us dius avui, Xavi,
bé, de veritat és
el podem trobar?
Hi ha diversos autors, és una recopilació que es va fer, és un llibre que es pot aconseguir a través de la Societat d'Història Natural de les Illes Balears o també a partir de, bé, a través de diferents conselleries que el tenen en bastoc.
Llorenç Garcies Font, científic i promotor cultural.
Sí, Jardí Botànic de Sóller.
Un llibre editat
també
per la conselleria.
Sí.
Per la vicepresidència.
Diferents entitats, era un govern diferent del d'ara, ja fa uns anys, però que es pot trobar, ja dic.
Conselleria d'Innovació Interior, bé, això és
sí, crec que ha canviat, això.
Sí.
I la veritat és que dona molt de gust veure les seves vivències, les seves...
L'actual vicepresidència, diguéssim.
Sí,
però aquest, jo tinc algun llibre d'aquesta col·lecció, molt interessant.
Sí, n'hi ha diversos.
Saps que un dia hem de xerrar... Un dia podem xerrar de museus, Xavi? Fa dies
sí,
que no en xerrem de museus. Fantàstic. Doncs avui ens ha pigut alguna cosa més d'aquest científic, Llorenç Garcies. Gràcies, Xavi.
Moltes gràcies a tu per deixar-me dur aquest llibre.
Balears Balears fa ciència. A IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
Ens varen dir que era impossible aconseguir la jornada laboral de 8 hores, que les dones votassin, que no podríem tombar el decret del trilingüisme a les nostres escoles o acabar amb el servei militar obligatori. I ara, creuràs que és impossible un diari en paper d'esquerres, feminista i cooperatiu? Neix el diari Jornada. Fem-ho possible. Subscriu-t'hi ara a diarijornada.coop i segueix-nos a Twitter i Facebook.
De les 9 estan debatent.
Estem molt pendents de les preguntes de control al govern.
Tenim una notícia de darrera hora.
I gràcies al Tribunal Superior de Justícia.
El dia t'acosta amb l'actualitat, l'analitzam i si fa falta, li fem la volta.
Tens dos avui?
Notícies.
De tot i molt,
Està bé recordar aquesta cançó.
Demanem de què parla la gent.
Política, economia, cultura, igualtat de gènere, art, turisme, gastronomia.
Bon dia, tresquedores i tresquedors.
Vermut no es parla.
Jo avui prepararé una sopa de remolatxa.
A IB3 Ràdio, Rafael Gallego et posa el dia. De dilluns a divendres a les 9 del matí.
Obrir la primera pàgina d'un llibre, escoltar una vegada més aquell disc, els minuts previs a que comenci l'espectacle, assaborir els versos d'aquell poema, perdre's dins la mirada d'un retrat, són coses que ens ajuden a viure.
A la gran vida sortim al carrer a cercar les veus, les emocions, les paraules que fan que tot tingui sentit.
Perquè, de vegades, la cultura pot salvar-nos la vida.
La gran vida, dissabte i diumenge a les 11 del vespre a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears. A Sant Josep, 102.3. A IB3 Ràdio, Balears fa ciència, amb Enric Colat.
I 12, avui el programa és curt, però és intens.
Molt intens i interessant.
I amb gent que ens visita de molts sectors i avui ens fa molta il·lusió rebre en Anna Payo. Anna Payo Payo, investigadora de l'IMEDEA, especialitzada en ecologia de poblacions, seleccionada en el Homeward Bound Project 2018, un projecte que el 2018 durà a 70 investigadores de tot el món, entre elles Anna Payo, fins a l'Antàrtida. Per què? Per contribuir a lluitar contra el canvi climàtic i la desigualtat de gènere. I avui Anna Payo, a aquesta hora, havia de ser un mercadet a la plaça Barcelona de Palma per recaptar diners per anar a aquesta expedició.
Però sembla que fa una
fa un
mica
poquet de fred,
de fred. I ho han hagut de cancel·lar.
Anna, moltíssimes gràcies per venir avui als estudis d'IB3 Ràdio.
A vosaltres per convidar-me.
La primera pregunta no anirà sobre l'Antàrtida. La primera pregunta anirà sobre la necessitat que tenen els científics i les investigadores i els investigadors d'anar a recaudar fons en els mercadets de les places.
És curiós, eh?
Sí, francament.
Sí, és una d'aquestes coses. Bé, com jo he de recaptar ara 20.000 euros per finançar tota aquesta expedició, tot aquest projecte, i el que passa és que n'hi ha molt d'administracions que fins i tot que vulguin, per com funciona el sistema, no em poden donar diners.
Clar.
Pues sí que anem bé.
Tot un protocol, una administració lentíssima...
Conta'ns, com està el projecte en aquests moments des del punt de... Ja que parlem de Doubers, ens hi posem. Com està financerament? quan et falta? Explica a la gent, perquè clar, és un projecte que funciona de quina manera?
Bé, funciona amb la fundació que n'hi ha a Austràlia, el que fa és que ens dona el 60% dels diners que em fa falta i nosaltres hem de recatar l'altre 40%.
La resta.
I jo ara, d'aquest 40%, duc el 70-80%, doncs se'n queda una miqueta.
Queden encara i què? Ho aconseguirem o què?
Jo crec que sí, i a més si la gent m'ajuda una miqueta.
Com te poden ajudar, Anna?
Perquè tinc una pàgina web i ara, si volen fer un regal solidari al Nadal, em poden patrocinar regalant-li un pingüí. A padrinar un pingüí.
Un pingüí?
O, sí, sí, un pingüí.
O rebre una postal des d'Ushuaia.
Des dels Pelopantón. No, els Pelopantón
no,
t'han ajudat
a... Els Pelopantón els que han fet és que m'han fet una il·lustració.
Una il·lustració.
Les il·lustracions també se poden aconseguir també se a la poden pàgina aconseguir. 8.
Ah, sí, que se poden aconseguir moltes coses. A veure, repassem. Un pingüí.
Una postal.
Una postal.
Una pulsera.
Una pulsera.
N'hi ha... Crec que són quatre il·lustracions. Una és una aquarel·la d'en David Alomar, una altra és la il·lustració de Pelopantón, n'hi ha una altra il·lustració que m'ha fet en Diego Ingol, de Pingüins, i n'hi ha una altra il·lustració que m'ha fet una de les meves amigues de la carrera, que és la Inmarcesible. I també n'hi ha fotografies de Minuc.
Clar, i es venen i amb aquest dobbé es recauda.
Sí.
El que passa que s'han de vendre moltes coses per arribar a aquesta quantitat. Jo col·laboraré, eh?
Dic aquí des de... És important, en aquest tipus de projectes, recalcar que es pot col·laborar de la manera que vulguem.
Clar, sí, sí.
No importa posar 25.000 euros de cop.
No, tot, cada contribució compta, perquè de fet jo...
Tot i que si ho volen posar...
Sí, sí, sí. No, jo estic, sobretot estic molt contenta perquè sobretot me respalda la gent del carrer, com he fet tant de xerrades, jo vaig a l'institut, s'ha donat xerrades del canvi climàtic, dels efectes del canvi climàtic a la societat, he anat... L'altre dia vaig anar a una associació de viudes a donar una xerrada. Que maques. I com que cada poquet n'hi ha més gent que sap del projecte i que li agrada i que vol contribuir, que me diu que va que facis això.
Per cert, no té a veure amb el tema, però sí amb les teves xerrades, i aquesta setmana has estat especialment amb una xerrada que a mi m'ha tocat molt, m'ha agradat molt, que és intentar explicar a les nines més petitones, intentar fomentar la igualtat de gèneres, intentar explicar-los que també poden ser científiques, matemàtiques, enginyeres, etc, etc.
Sí, va ser una jornada que va organitzar l'oficina d'igualtat. De la UIP, i bé, el que volíem era mostrar-li a les nenes que elles també poden fer-ho. I doncs vam anar 5 investigadores, cadascuna va xerrar deu seu, i va sortir molt bé, la veritat.
Estava la sala plena, completament.
Plena, plena, i a més n'hi havia streaming des d'Eivissa.
Fixa't. Vinga, anem a l'Antàrtida.
Anem.
Quina emoció anar a l'Antàrtida.
Sí.
70 investigadores, 70 científiques de tot el món, de Balears, tu seràs l'única de Balears?
Sí.
I estareu durant quant de temps a l'Antàrtida?
I serem ja 3 setmanes a l'Antàrtida i després hi ha una setmana d'abans i després. Són com 3 dies abans, 3 dies després a Ushuaia.
En aquest projecte hi ha gent, entre cometes, molt famosa també. Important...
Vols dir que ens respalda? I
sí.
Que, sí, sí, sí. I de fet, per exemple, la Cristiana Figueres, que és la responsable del panel de canvi climàtic.
Exacte.
Va ser la responsable de que signés l'acord de París. Ella se va fer càrrec de la comissió i del panel en 2009, després de la conferència de Copenhague, que va ser un fracàs absolut, sí. I des de que ella va agafar va començar a manar
sobre aquest tema,
ho va aconseguir. A 2015 va aconseguir que signés. També està na Sílvia
Hel,
sí, na Sílvia Hel, na Jane Goodall.
Fixa't tu, la Jane Goodall.
Sí.
I també hi ha empreses i entitats i mitjans de comunicació molt famosos, com la BBC i algun altre, no?
Sí. De fet, una de les coses que es faran entre l'any... Perquè aquesta és la segona expedició, és un projecte que...
La segona vegada que es fa.
Sí, és un projecte que vol fer 11... No, 11, 10 10 promocions de dones que es connectin en xarxa per aquest projecte, i aquesta és la segona edició, i n'hi ha un documental que es diu Beautiful Minds, que sortirà d'aquí a poc amb les gravacions de tot el que fem allà i de tota l'expedició.
Molt bé. Tu, quan estiguis al vaixell, quin vaixell és, per cert?
No ho sé encara.
No ho sabeu encara? No.
Elles sí que ho saben, però encara no ens han dit.
La teva tasca, anar paio paio, quina serà?
Bé, allí el que fem és que ens han
repartit... Cada una fa una cosa?
Bé, cada una està en un grup. Ens han posat un grup de cadascuna de recerca i farem desenvolupament de projectes. I, per exemple, el meu és dels efectes de les diferències de gènere en les disciplines STEM i com això està relacionat amb donar solucions al canvi climàtic.
Mm-hmm. I aprofitaràs per veure gavines.
I tant. Clar, jo no tancaré els ulls. Si passen per davant d'allò, s'haurà de veure.
Clar, a l'Antàrtida, quines espècies de gavines hi ha?
Bé, jo ara no t'ho sé dir, la veritat, però sí que n'hi ha, eh?
Sí, perquè jo, clar, tema d'albatros, fins i tot de paràsits, sí, n'hi ha molts, escues, etc. Però gavines ara mateix no me venen al cap.
Mm. Jo crec que sí que n'hi ha.
Jo dic gavines perquè no m'imagino anar a paio sense una gavina al de vora.
Sí, no, molt bé, molt bona pregunta.
I n'hi ha pingüinos, també, veurem balenes...
Toqueu terra a diferents llocs?
Sí. El que passa és que encara no ens han passat la ruta que farem. És com que encara ens tenen així una mica aguantant la curiositat.
Tot això és molt pesat d'anar a l'Antàrtida, eh?
Per què?
A veure, és molt ceremoniós. Tu no saps si saps que jo hi vaig ser també a l'Antàrtida el 2008 i te fan passar una sèrie de proves mèdiques interminables.
Clar, t'has d'operar d'apendis.
Pues sí. Tant de, si la té malament, te la fan, perquè quan ets allà no té més remei que estàs... No sé si amb aquest constipat sí, aquest constipat, però allà crec que no t'acostipes. No? Tens, no.
Bé, no ho sé. Mira, ara estava cercant a veure quines espècies de gavines n'hi havia i una de les gavines que n'hi ha és la gaviota cocinera.
Mhm.
Sí que n'hi ha, eh? Sí que n'hi ha.
I després també hi ha fins i tot, clar, no tot és neu gelat, sinó que també hi ha plantes fins i tot, i arca.
Sí.
L'Antàrtida és un continent, no? Com el Polo Nord, que és un glaçó gelat, no? Sinó que l'Antàrtida és un continent de roca.
Sí.
Hi ha vegetació, hi ha ocells nidificant allà.
Sí, no? ara n'hi ha molta incertesa a veure què passarà amb el canvi climàtic, quan, amb el del gel, com seran els processos de colonització de nous espais allà.
Objectius d'aquest projecte internacional: convertir a cadascuna de les participants en expertes en lideratge, crear una xarxa col·laborativa de científiques que treballin per contribuir a la protecció del planeta, impulsar la visibilització de les dones i facilitar la seva incorporació en el procés de la presa de decisions. Tot això sona molt important, eh?
Bé, és una tasca que tenim pendent, perquè és el que sempre xerram i el que li dèiem a aquestes nines l'altre dia, que n'hi ha moltes dones fent ciència, però al final sembla com que no arribem als postos de lideratge i als llocs on es prenen les decisions, i això és una tendència que s'ha de canviar.
Per tu, Anna... Tu has participat en diferents projectes, t'has ocupat també de molts temps, has fet divulgació amb la FECIT, amb moltes xerrades que fas tu. Què suposa per tu? Aquest repte, què és? El més important, te fa especial il·lusió, és què implica per tu anar a l'Antàrtida? Què sents?
Bé, per jo, sona així com raruno, però per jo el fet d'anar a l'Antàrtida no és el més important d'aquest projecte. És tot el desenvolupament i totes les habilitats que hem guanyat, perquè nosaltres duim fent feina uns 9 mesos ara. Doncs això és un projecte d'un any sencer en el que ens estan donant formació, que hem conegut a gent increïble de tot el món, que té unes habilitats i és com que estic fent feina amb un munt de gent que admiro moltíssim
I a més s'ha d'aprofitar, suposo, aquest viatge. S'ha d'aprofitar per molt de projectes, per molt d'investigadors, per moltes campanyes.
Sí, però és un projecte, que és el que diu ella, que té una doble vessant. Té la vessant científica, evidentment, i després té la vessant pues, que hi ha al darrere sobre reflexionar sobre una sèrie de problemes sobre bretxa salarial, absència de referents femenins en el món de la ciència, sobretot en càrrecs de responsabilitat, la imatge que es dona un poc irreal de les dones, no? Que s'està donant en també en mitjans de comunicació.
Sí, al final tot això és un gest, és el fet de dur a 80 dones a l'Antàrtida i posar-les en una altra posició i que hi hagi nenes que puguin mirar que n'hi ha dones que van a l'Antàrtida i que són expedicionàries, que són científiques i que elles poden arribar a fer això, perquè si elles no ho veuen, no podran aspirar a això.
I a part que des del punt de vista científic, quan revisam dades, papers, no? És igual si és una dona que si un home.
Sí, però de fet, fa 10 anys van fer un estudi que es va publicar al Penes, que és un... A mi m'encanta el nom d'aquesta revista, i era un article en el que feien era que enviaven un currículum a investigadors i ells havien de fer la selecció de personal, i fins i tot que els investigadors que feien la selecció fossin dones o homes, el que va passar és que enviaven dos currículums que eren exactament igual i l'única cosa que canviava era el nom. Un era en John i un altre era en Jennifer. I li van donar... N'hi havia un percentatge més alt de gent que li donava en John i, a més, el sou que se l'oferia era més alt.
Mira, els mitjans internacionals, que deia jo abans, la... New York Times, CNN, Upworthy, ABC News, Marie Claire.
Clar, sponsors.
Jo no veig aquí el Balears fa ciència, per cap lloc,
Home, arribar a ser sponsor per aquest projecte...
L'any passat, la expedició la van seguir, tot el projecte el van seguir 72 milions de persones estaven pendents de l'expedició quan va passar. Tu pensa que, clar, n'hi ha dones de tot el món i que cada persona té la seva xarxa que segueix
a
l'esdeveniment.
Doncs l'any passat la van seguir, quan? 72 milions. En un any que tenim una representant balear procedent de Zamora, no ho oblidem. I d'Espanya, per cert, també n'hi ha?
Sí, amb això n'hi ha una mica de confusió, perquè com aquest
èxode
de científiques que en tenim, n'hi ha una catalana que està a l'Smithsonian, a Washington.
I de Canàries no hi havia també...
No, de Canàries no. N'hi ha una de Pamplona, que se diu Sua López, i després n'hi ha una que és francesa, però que fa feina a Còrdoba. Doncs sempre n'hi ha així com aquest lío amb... N'hi ha tres...
De quin país ets?
Sí.
Però bé, no passa res. Lo interessant són aquestes dades i que totes les dones juntes allà...
70 científiques de tot el món. Entreu a la pàgina web d'en Anna Payo, que és anapayopayo.es.
Sí.
anapayopayo.es.
Curiós, que tinguis els dos llinatges igual.
Sí, sí, sí.
I si voleu entrar en el projecte de l'Antàrtida, bueno, està linkat també des de la pàgina de Nana Payo, és Homeward
Bound. Però aquest és una mica més difícil de recordar. Si entren a la meva pàgina, poden fer el link. Sí.
Molt bé, doncs t'haurem de fer un seguiment, No sé com, via satèl·lit, o com l'haurem de fer, però estarem pendents de... Quan tornes de la teva tasca? I de la teva aventura, Anna?
Torno dia 12 de març.
De quan te'n vas, per començar?
A l'Antàrtida el vaixell surt d'Ushuaia el dia 18, però el dia 15 han d'estar allà perquè tenim...
De 8 de...
De febrer.
De febrer.
De febrer. Bé, és que només es pot anar a l'Antàrtida doncs, entre el gener i el febrer i
clar,
màxim al març.
És els únics
mesos que es poden visitar visitar o fer una tasca d'investigació, que per cert, visitar dic també perquè una de les coses més sorprenents és la quantitat de turistes, que cada vegada n'hi ha més. I a vegades estàs fotografiant un iceberg, i de repent al darrere dius, però què és això? Estic veient un transatlàntic i és un vaixell de turistes que està allà baix, que cada vegada n'hi ha més, també.
Sí. Bé, són aquestes economies que surgen en aquests puestos que són incomparables. És normal que la gent vulgui anar.
Molt bé, Anna. I en tornar? O queda molt en fora?
En tornar, me'n vaig a Escòcia.
Escòcia.
Ostres, natures.
Sí, me'n vaig a Escòcia, m'han donat una feina ja, com que aquí no n'hi ha, me'n vaig a Escòcia, a la Universitat d'Aberdeen.
Estudiar el monstre del llac Ness.
No, estudiar els cors marins.
Justament això crec que no, eh?
Ah, els cors marins.
Els cors marins.
Que bo.
Els cors marins. Molt bé, doncs segur que a l'IMEDEA te trobaran a faltar, i a Mallorca segur. I naltros també, Anna.
Moltes gràcies.
Això vol dir que la ciència va un pot descalça.
Una meca.
En parlarem d'això en el futur, eh? Jo crec que en parlarem.
Jo crec que sí.
Això de que la ciència va descalça, o sigui que atents, que en parlarem, no sé si per la ràdio, per la televisió, però per algun lloc en xerrarem.
No ho sé.
Alerta. Moltíssimes gràcies, Anna Payo, i fins aviat. Bon viatge i bona expedició.
Moltes gràcies. Are you giving silence? I lost my bottle, you told me everything. I got enough.
Balears fa ciència a IB3 Ràdio amb Enric Colat.
Arriba la sèrie més esperada de l'any.
Que bé!
Guanyadora del concurs de comèdia d'IB3.
Mai n'hi ha la ciutat un bloc de Neus Perelló.
Dilluns, 4 de desembre.
Salut.
Doble estrena. L'episodi pilot remasteritzat.
De veres!
I tot seguit el segon episodi de la temporada.
Tia, això és un fenomen de masses?
Ja.
Mai neva a ciutat. Dilluns, 4 de desembre. Estrena a IB3.
Ser gran no vol dir que tot ja estigui fet. Les grans vides i les grans persones se fan només a base de temps i d'experiència. Els més grans de la tribu de les Illes Balears tenen el seu programa, diumenge, a IB3 Ràdio.
Som grans. Diumenge, a les 9 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Natàlia Blanes.
No veig res.
Aquí no hi ha ningú.
Ets, sí, mira, allà.
Són flors! És increïble, són flors!
Flors en el desert. Trobant persones que fan el món millor.
Flors en el desert, amb David Oliver. Diumenge a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca, 88.6.
Balears fa ciència, el magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio, amb Enric Colet.
Los replicantes son como cualquier otra máquina. Pueden ser un beneficio o un peligro. Si son un beneficio, no es asunto mío.
Què ens espera la Terra del futur? Què passarà l'any 2100?
No ho sé, jo.
Tu no saps? Pues mira, hi ha una sèrie de gent que, des del punt de vista científic, ho estan investigant. Les coses que poden ser i les que no. De fet, en vàrem parlar, també, en aquest programa, just quan va començar aquesta exposició, perquè estem xerrant de l'exposició Experiment any 2100, que ens espera a la Terra del Futur, una exposició que podem veure aquests dies al Caixa Fòrum, Palma, fins al proper dia 7 de gener. O sigui que encara ens queda ben bé un mes i busques per anar a visitar aquesta exposició molt, molt recomanable. Des d'aquest programa us la recomanem. I avui recuperem en Antoni Eloi, de l'àrea de divulgació científica del Cosmo Caixa i comissari d'aquesta exposició que tenim al telèfon. Hola, molt bon dia, Jordi.
Bon dia.
I també saludem amb en Miquel Barceló, que és enginyer aeronàutic, doctor en informàtica, és escriptor de ciència-ficció i que impartirà una conferència el proper dilluns 4 de setembre en el Caixa Fòrum sobre el futur que volem i el que no ens atrevim a imaginar. Aquest títol és molt suggerent, eh? Molt bon dia, Miquel Barceló.
Sí, però, escolta, parlant de futur, no és el 4 de setembre, no és el 4 de desembre.
Ah, no, no, m'he equivocat, volia dir... a més, tinc aquí escrita el 4 de desembre, disculpa'm.
Perdona, hola, Jordi, que fa molt temps que no ens veiem.
Hola, què tal?
El 4 de desembre és el dilluns.
És passat demà.
Passat demà, sí, les inclemències del temps, perquè aquí sabeu que tenim... Bueno, allà també, no, crec...
Bueno, aquí està fent prou de fred. Jo ara vinc de Lisboa i allò els hi feia més escalforeta, però bueno, la vida és dura. Va.
Vinga, Jordi i Miquel, justament, començant per aquest tema. Què passarà el 2100? Tindrem un canvi climàtic desbocat? O què passarà amb el canvi climàtic a l'any 2100?
Bé, doncs...
Perquè pot ser un altre de les... El clima i la meteorologia també és un altre dels escenaris de futur.
Sí, és un dels escenaris més importants perquè és el que més pot afectar no solament a la humanitat, sinó a la biosfera del planeta en general. I bé, no sabem del cert què és el que pot passar. El que sí sabem és que canvi climàtic, millor dit, escalfament global, val més parlar d'escalfament global.
Sí, escalfament global.
Perquè canvis climàtics n'han hagut sempre, però el que passa és que han sigut canvis climàtics naturals i ara estem davant d'un escalfament global degut a l'acció de l'home, d'origen antròpic. Llavors, clar, el futur no es pot determinar amb precisió, però sí que podem fer diferents escenaris, no? Estudiar diferents escenaris i atorgar diferents probabilitats a aquests escenaris. I actualment l'objectiu de les Nacions Unides és que d'aquí a l'any 2100 la temperatura mitjana del planeta no sobrepassi els 2 graus, entre 1,5 i 2 graus, perquè si sobrepasséssim aquest llindar, llavors estaríem davant de situacions irreversibles i de canvis que no sabem ben bé si podríem arribar a superar-los. Això depèn de les decisions que prenguem ara.
Tot i que 2 graus semblen poc, però són moltíssim, eh?
És moltíssim, és molt més dels que... Estem parlant de mitjana a tot el planeta, eh? I clar, 2 graus a escala nostra, a escala local, doncs sembla poca cosa, però a nivell de tot el planeta, en quant a mitjana, més de 2 graus seria un escenari catastròfic.
Sí. A veure, tot això arrenca d'un grup d'estudis científics,
sí,
que és el panell intergovernamental per al canvi climàtic, que porta fent informes des de 1992. I em sembla que va ser ja el 1997 ja es veia, però sobretot el del 2007 d'alguna manera ho confirma, no? Estem canviant la temperatura mitjana del planeta per efecte de l'activitat de l'home, bàsicament hidròxid de carboni i diòxid de carboni que tirem a l'atmosfera, metà, altres coses que estan fent que es creï una capa, diguem, extra a l'atmosfera, sempre hi ha sigut, que d'alguna manera impedeixi que la llum del sol reflectida a la Terra es torni a escapar, i el no tornar-se a escapar escalfa. Llavors hi ha diferents models matemàtics, algú arriba a parlar de que en aquest segle arribaríem a pujar 6 graus de temperatura, i per això allò de Virgencita, virgencita, que me quede com estoy, pues a veure si només en pugem un i mig o dos, no?
Doncs el tema del clima, el canvi climàtic i, millor dit, com bé remarca en Jordi, escanvi global, més que escanvi climàtic.
Escalfament global.
Escalfament global és un dels temes de l'exposició, però a part de l'escalfament global també trobem altres temes importants que afecten a la societat i al món i al planeta. Per exemple, doncs es parla de la superpoblació, de les megaciutats, dels recursos naturals, de la societat del coneixement i alguna cosa més. Grans reptes, tots, de futur.
Sí,
la idea general és que hi ha hagut gent que ha d'imaginar el futur, i aquí situem l'entrada de l'exposició parlant bàsicament de ciència-ficció. Vol dir imaginar opcions diferents, no? Després, clar, hi ha una ciència-ficció, diguem, no tan ficció, sinó que ve de models matemàtics, i llavors aquests models matemàtics han estudiat, pues, a part de l'escalfament global, l'excés de població, si voleu, la baixa de natalitat, la gran aglomeració de ciutats, les megaciutats, i una miqueta per posar el contrapunt, també parlem una mica de, bueno, fins ara ens en defensem amb més i més tecnologia, la pregunta és si hi haurà prou o possiblement hauríem d'anar amb més cura, tant pel que fa a l'escalfament global,
Jordi,
tant pel que fa a agafar tecnologia, etc.
Jordi, Miquel, a mi m'ha passat una cosa visitant aquesta exposició, que normalment, com deia ara en Miquel, quan veus una pel·lícula de ciència-ficció o llegeixes un llibre o sents a parlar de ciència-ficció, sempre t'està apareixent un món impossible, no? Un món irreal, no? Que no existeix, que és molt complicat, però és que veient aquesta exposició te'n dones compte que aquestes coses que et pareixia que no podien passar mai estan passant ja.
Sí, la és una de les virtuts de la ciència-ficció, és de fer prediccions autopreventives. O sigui, clar, des del punt de vista de la ciència-ficció, el que interessa és potència narrativa, tant a nivell, estic parlant tant a nivell de la ciència-ficció escrita com a la ciència-ficció cinematogràfica. Es necessita que hi hagi tema, no?, i que hi hagi una potència narrativa. I això fa que, la major part de les vegades, els escenaris de futur que ens mostra la ciència-ficció són distòpics, o sigui, són escenaris de futur força negatius. I d'aquesta manera, la ciència-ficció, d'una manera subtil, influeix en el present i influeix en la societat, perquè, evidentment, ens fa reflexionar sobre com podríem arribar a aquests escenaris distòpics o catastròfics.
Sí, el que volia dir és que a vegades la ciència-ficció sempre ens l'han fet entendre com una pseudociència de coses impossibles, no? De tots tenim a l'imaginari, doncs, aquests monstres, aquestes coses impossibles de sota la mà, i al final, doncs, en aquesta exposició te'n dones compte que tots aquests reptes de futur de ciència-ficció els tenim molt a prop.
Sí. Mira, la ciència-ficció bàsicament té un element que és la capacitat especulativa, de preguntar-se què passaria si poguéssim viatjar en el temps, què passaria si hi haguessin clones humans, què passaria si hi haguessin robots, què passaria si ens trobéssim amb extraterrestres, etc. S'imagina aquesta mena de coses. Uh-huh. Doncs això que deia el Jordi de la profecia autopreventiva és molt fridat, perquè normalment el que fa és agafar trets actuals que no ens agraden, projectar-los al futur exagerat i llavors parlar-nos de mons que evidentment no voldríem. I és una miqueta per avisar-nos que hauríem de vigilar. Algú voldria un món com el de Terminator? O algú voldria un món com el de Matrix, on tenim robots, intel·ligències artificials?
O com el
però
de...
m'acatxis la marsalada, per això no els volem.
O com el de Blade Runner, que estem sentint la banda
exacte,
sonora.
Exacte. Mm.
Bueno, el Double Dragon és més raro, no? Perquè tu pots tenir replicants i al fi i al cap, per exemple, el que està és reivindicant el dret de viure dels que són humans amb independència no m'hagin sortit. És com si la Louise Brown, que és la primera dona que va sortir d'una proveta, en lloc de sortir de l'acte sexual entre un home i una dona, pues la consideressin diferent i li poguessin, com en els replicants, una data de caducitat com si fos un esterós iogurt. I, bueno, si fa coses que fan els humans, tindria que tenir els mateixos drets que els humans. A més, sense això es pregunta això. I, curiosament, la ciència acostuma a anar darrere oferint això.
Molt bé. Per cert, Miquel, la conferència que faràs el proper dilluns, recordo que és el proper dilluns, al Caixa Fòrum, xerraràs de ciència-ficció sota quins conceptes?
Bueno, el que faré serà una mica la introducció a la pròpia exposició, explicar una miqueta el que ens guiava i sobretot parlar una mica de ciència-ficció, de la ciència-ficció com a profecia autopreventiva, d'alguns exemples i també, diguem, tractar algun dels temes de l'excés de població, les megaciutats, l'escalfament global, etc., que al llarg de l'exposició també es veuen, bueno, els tractarem una miqueta verbalment i amb ajut del, ja saps allò, del típic PowerPoint. Tu tens alguna cosa important a dir o portes un PowerPoint? Bueno, jo portaré un PowerPoint. Mm. Val?
Però això serà PowerPoint o sense, parlaràs d'aquest futur que dius que no ens atrevem a imaginar.
Clar, aquesta és la idea. Sí, és cert que l'hem imaginat, però quan l'imaginem ens fa basarda, no ens agrada. Jo no voldria viure en un món com el Terminator, on els robots són fins i tot tan males persones que volen anar al passat per matar el John Connor. Això és un absurd, no? I jo aquest joc no hi vull jugar-hi. Però clar, sí que vull tenir robots. Si un robot, per exemple, pot ser una ajuda a la vellesa per ajudar a la mobilitat d'una persona que no en té, o per ajudar a la gent a fer coses, etc. No? Per tant, a veure, la tecnologia, o la ciència i la tecnologia, és una miqueta com la típica moneda de dues cares, no? com el Jano de la mitologia grega o com el Yin-Yan dels xinesos. No? Una cara que és l'espectacular és la que t'ofereixen. No? I després, a mesura que ho vas fer un servint, descobreixes el que podrien dir el lado oscuro de la moneda, el cantó lleig de la moneda. No? I llavors descobrim allò que no ens havia dit ningú i que passa. El que volem fer, el futur que volem, és que hi hagi molt pocs cantons foscos de la moneda i que puguem fer servir només les coses més bones.
Molt bé, doncs conferències proper dilluns, 4 de desembre a les 19 hores al Caixa Fòrum, aquí a Palma. Jordi, per acabar, alguna fensa, també algun altre tast per visitar aquesta exposició que té moltes coses, realment. Alguna cosa atractiva que vol...
punts atractius en té molts, però potser algun dels més atractius de cara al públic en general sigui la part que dediquem a tecnologia, a l'acceleració tecnològica, i, per exemple, em ve a la ment una vitrina on tenim exposats ordinadors antics, antics entre cometes, perquè estem parlant d'ordinadors dels anys 80, dels que, per exemple, sense anar més lluny, els que feia servir jo a la meva època d'estudiant. I tenim aquesta vitrina on podem veure coses tan curioses com, per exemple, un ordinador portàtil que pesa 15 quilos o un disc dur extern, gran com una caixa de sabates, de 5 megabytes. I, clar, estem parlant d'una tecnologia de fa 20 anys o 30 anys només, i sembla del Plistocè. Això ens indica, ens fa reflexionar sobre aquesta acceleració tecnològica que sembla que no tingui fre i que, en realitat, doncs, no sabem cap on ens porta. Potser cap al que deia el Miquel, no? Cap a un futur tipus Terminator, o esperem que no.
Bueno, si et deixes afegir una cosa, a veure... L'exposició, diguem, hi ha hagut una concepció, hi ha uns comissaris, etc. Però qui hi ha posat molta mà, és, afortunadament, perquè en sap molt, és el Jordi, que ha permès, a més, construir-la d'una manera que, a més, és prou interactiva. La gent que hi va pot fer coses, una miqueta... Home, no canviar el món, però, bueno, és una opció que es podria començar a pensar, no? Hi ha participació de la gent que va, preguntes directes, preguntes que en principi fan pensar sobre quin futur ens espera, perquè, en resumint, es poden imaginar molts futurs, però de futur només n'hi ha un, i és el que tots nosaltres anem construint dia a dia, i això és molt important que ho sapiguem i que ens causin conscients.
Doncs molt bé, la veritat és que ens fa moltes ganes d'anar a visitar aquesta exposició altra vegada, perquè sempre hi podem trobar, més o més és d'aquestes exposicions que hi ha tantes coses, tanta lletra, sí. Tants, hi ha àudios, hi ha molta, t'hi pots passar moltes hores, en aquesta exposició.
Bueno, ens la vam passar dissenyant-la i pensant-la i el Jordi muntant-la i fent més coses, per tant volem oferir a la gent que tingui també la possibilitat d'estar-s'hi estona i sobretot de reflexionar sobre la problemàtica. El 2100 jo em temo que no hi seré, però m'agradaria molt que visquessin millor que he viscut jo.
Ni jo tampoc. Bé, no ho sé. Jo crec que no.
Jo crec que no, també.
Fins al 7 de gener, exposició al Caixa Fòrum Palma, experiment any 2100, què ens espera la Terra del futur. Jordi Eloi, Miquel Barceló, moltíssimes gràcies.
A tu.
Moltes gràcies a vosaltres. Benvingut, Jordi. Va.
Bon cap de setmana.
Una abraçada, Miquel.
Vale. Adéu. Molt bé.
Balears fa ciència a IB3 Ràdio amb Enric Colat.
Ser gran no vol dir que tot ja estigui fet. Les grans vides i les grans persones se fan només a base de temps i d'experiència. Els més grans de la tribu de les Illes Balears tenen el seu programa diumenge a IB3 Ràdio.
Som grans. Diumenge, a les 9 del vespre, a IB3 Ràdio, amb Natàlia Blanes.
No veig res.
Aquí no hi ha ningú.
Ets i mira, allà.
Són flors! És increïble, són flors!
Flors en el desert. Troben persones que fan el món millor.
Flors en el desert, amb David Oliver. Diumenge a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Des de les 9 estan debatent...
Estem molt pendents de les preguntes de control al govern.
Tenim una notícia de darrera hora.
I després el Tribunal Superior de Justícia.
El dia t'acosta amb l'actualitat, l'analitzam, i si fa falta, li fem la volta.
Tens dos avui?
Notícies.
De tot i molt, eh?
Està bé recordar aquesta cançó.
Demanem de què parla la gent.
Política, economia, cultura, igualtat de gènere, art, turisme, gastronomia.
Bon dia, tresquedores i tresquedors.
Vermut no es parla.
Jo avui prepararé una sopa de remolatxa.
A IB3 Ràdio, Rafael Gallego et posa el dia, de dilluns a divendres a les 9 del matí.
Obrir la primera pàgina d'un llibre, escoltar una vegada més aquell disc, els minuts previs a que comenci l'espectacle, assaborir els versos d'aquell poema, perdre's dins la mirada d'un retrat, són coses que ens ajuden a viure.
A la gran vida sortim al carrer a cercar les veus, les emocions, les paraules que fan que tot tingui sentit.
Perquè, de vegades, la cultura pot salvar-nos la vida.
La gran vida, dissabte i diumenge a les 11 del vespre a IB3 Ràdio.
A Mediterràdio, cada 7 dies fem un recorregut sonor per la composició musical que sorgeix a Balears.
Soc un hipster!
Parlar amb els seus creadors, escoltant des del més nou fins al més clàssic, navegant per tots els gèneres i connectant projectes entre si, tot per fer d'altaveu del talent sonor del nostre arxipèlag.
Mediterràdio, dilluns a les 9 del vespre a IB3 Ràdio amb Joan Trias.
Aquesta setmana, sectes. Què són? Quin país tenen? N'hi ha a les nostres illes?
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font. Dissabte a les 10 del vespre. La millor selecció musical. IB3 Música, amb Tito Fuster.
Et propos un viatge per al món musical i recuperar grans clàssics, cites històriques, actualitat discogràfica, la música feta a les illes, agenda de concerts, un menú sonor amb varietat d'estils. Els caps de setmana connectam amb les cançons a IB3 Música.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca, 88.6.
Balears fa ciència, el magazín de ciència i medi ambient d'IB3 Ràdio, amb Enric Colet.
I 56. Mira, aquesta cançó ara em recorda Nana Payo.
Sí, en certa manera.
No, en certa manera, no, perquè fa res, mitja hora l'hem tingut aquí amb aquesta cançó, tan xula. I la veritat és que està molt interessant aquest projecte, que recordem la pàgina web, aquest projecte Homeward Bound Project. Aquest projecte que el 2018 durà 70 investigadores de tot el món, entre elles Nana Payo, investigadora de l'INEDEA, les durà a l'Antàrtida, per lluitar per un projectes de canvi climàtic i de la desigualtat de gènere. Molt interessant, recordem la pàgina web anapayo.es. anapayo.es.
Això mateix. I a més es poden fer també col·laboracions, aportacions per a aquest projecte, a més si s'arriben els 20.000 euros, no? Que es necessiten.
Mira, no té a veure amb canvi climàtic, però vull recordar que el proper dia 13 a les 19, o sí.
Sí, jo crec que sí, eh?
O sí.
Digues, digues.
I jo he dit sí. El dia 13 a les 19 hores es projecta un documental molt interessant al Palma, Aquarium. What? Un documental sobre... sobre unes espècies que a tu t'agradaran molt, Xavi.
Insectes?
No, no són insectes.
Molucs?
El concepte del documental és SINDOC. És un film, un documental, que acaba de ser galardonat amb el Cicle Internacional de Cinema Submarí a Donòstia, Sant Sebastià, que és el segon premi, i l'ha guanyat en el segon premi en la categoria de documental. Surten, no sé com es diuen científicament...
Els Signàtids!
Els Signàtids, sí, els Signàtids.
Ja, sí.
Els Cavallets de Mar.
Cavallets de Mar, peixos pipa, peixos d'aquests, peixos bada...
Te'n recordes que va venir na Laura Royo explicar-nos pues, aquest projecte que té d'observació de la mà d'observadores del mar amb els Signàtids.
Són uns peixos que arriben a imitar, es mimetitzen, no?, les fulles de Posidònia, entre d'altres plantes i algues subaquàtiques.
Bé, això és el dia 13, recordem, a les 19 hores, al Palma Aquarium, que és la setmana que ve, no s'altra.
Exacte, a la sala principal, a l'auditori del Palma Aquarium.
SINDOC. Molt bé.
Doc de documental, sic designat.
El que no hem d'imitar és el premi, perquè la persona que ha encertat el premi, esperem que l'encerti.
Certament.
La tenim al telèfon i ella és...
Ja la tenim.
Hola, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Amb qui xerrem?
Na Margalida, Margalida Bernassa.
Na Margalida.
Hola, hola a tothom.
Hola, Margalida. T'hem plantejat avui un enigma de caragols. No sé si ens en sortirem. A veure, un caragol que escala un mur de 10 metres d'alçada i es desplaça d'una manera molt particular. De dia puges 3 metres i per la nit en baixa un. Si comença l'ascensió un dia pel matí, quants dies necessitarà per arribar dalt de tot del mur, Margalida?
Jo diria que 8.
Molt bé, per què 8?
Bueno, he de estar aquí fent càlculs enmig de sa feina, estic cobrint de guàrdia.
Si podries explicar una mica...
Bé, perquè... tampoc queda molt temps, eh?
No,
per fer
no,
aquí
no,
era...
sí,
és que tinc estomell ple de gent, no
perdona.
Crec que m'ho pugui estendre molt, estic a sa feina.
Perfecte.
Tu sempre
bé,
et posant
un
amb un compromís a la gent.
Sí, no, cap problema, cap problema. No sé...
Margalida,
penso que som 8. Som 8.
Són 8?
Sí, ho has encertat.
Tens una ensaïmada per tu.
Una salutació a la gent que espera.
De Can Canet, una salutació a la gent que espera i unes postals d'il·lustraciència de peixos de la Mediterrània.
Magnífiques.
Fem moltíssima il·lusió aquestes postals.
Gràcies, Margalida, una abraçada.
Gràcies.
Als oients, perquè avui el programa acaba ara mateix.
Això mateix.
Fins la setmana que ve.
Vinga.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia. Declarat un incendi en una fusteria de Manacor. El foc s'ha declarat passades les 10 del matí. Es desconeixen les causes que ha provocat l'incident. El camí de...